president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, Salvador Duarte, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Estava escoltant ara les opinions que tenien els nostres tertulians. Per vostè ha estat una bona mesura?
Bueno, nosaltres creiem que és una mesura que va a la bona línia en el sentit que es comentava, rebaixar les cotitzacions, sobretot aquells autònoms que inicien per primera vegada un projecte d'activitat per compte propi. Jo crec que del duo Pimpinela, jo crec que tots dos més o menys anàvem amb una certa raó, en el sentit de dir, sí que és veritat, i això no es ho diu l'estudi GEM que fa la Generalitat cada any al voltant de l'autoocupació, que cada vegada són més els joves que s'autoocupen per necessitat i que ho fan en el voltant d'una altra empresa, per tant, són gent que s'incorpora a l'autoocupació per entendre's vinculat la seva activitat cap a una altra empresa. Per tant, no seria bé un fals autònom. Sí que és veritat que hem detectat casos d'empreses que el que fan és fer un canvi d'una relació laboral per un autònom, que aquest sí que seria el cas de frau que comentaven a la tertúlia. Però, bueno, en línies generals, nosaltres creiem que davant d'unes taxes d'atur de més del 51% que teníem en aquell moment, el 2013, quan es va aprovar aquesta mesura, pues, bueno, va en la bona línia en el sentit que es pot, bueno, pues, com a mínim, alliberar una mica el pes d'aquests joves, no?, que estaven a l'atur.
El 40% d'aquests són menors de 30 anys. És bo per frenar l'atur juvenil?
Bueno, fet en altres països de la Unió Europea, aquesta mesura, o mesures d'aquest estil, el que han fet és, com a mínim, poder incorporar aquests joves que tot just en aquests moments acaben els seus estudis i tenen una idea empresarial, com a mínim posar-la a prova i veure si realment és viable o no. Clar, jo crec que també caldria analitzar què n'hi ha darrere d'aquestes mesures, i nosaltres, per exemple, sí que podem donar una dada de Catalunya del 2013, i és que més del 50% dels joves que es van donar d'alta menors de 30 anys per la tarifa plana no van arribar als 6 mesos de vida. Clar, amb aquestes taxes de mortalitat també te planteja si realment són efectives o no mesures com la tarifa plana, no? I nosaltres aquí el que sí que creiem és que cal implementar o com a mínim generar mesures que puguin fer l'acompanyament a aquest emprenedor i no només fer una rebaixa per entendre's des d'un punt de vista de cotització, sinó que n'hi hagi altres mesures com, per exemple, accés al finançament o mesures de gestió sobretot d'un punt de vista empresarial, perquè els projectes que es donen d'alta i es posen en marxa puguin fer amb més força i amb millors garanties.
Quina dada demolidora, eh? Perquè, és clar, expliquem-ho bé, aquests autònoms que haurien de pagar una mitjana de 250 euros al mes durant els primers 6 mesos tenen una tarifa plana de només pagar-ne 50, però passat aquest temps, des de que s'han donat d'alta, tornen una altra vegada a haver de pagar 200 euros més per poder ser autònoms. I com ara ens avançava aquestes dades el Salvador Duarte, molts d'ells, més del 50%, no arriben a aquests 6 mesos. No sé si professor, Gemma o Quico, teniu alguna pregunta.
És una dada relativament dolenta, perquè la mortalitat de l'emprenedoria és que és una cosa que hem d'acceptar. Per suposat que hi ha molts projectes que no es poden portar a terme. Potser l'interessant seria donar inclús una segona i una tercera oportunitat que aquesta mesura no la contempla. Però és lògic, jo diria que són xifres normals de fracàs en un primer intent de gent jove de portar a terme un determinat projecte.
El que passa que l'ordenament jurídic espanyol no ha tingut mai present una qüestió fonamental en qualsevol economia més aviat moderna, que és la llei de la segona oportunitat. De fet, era el gran drama dels autònoms, que si encetaves qualsevol projecte empresarial que fracassava, com poden fracassar, i s'ha d'acceptar normalitat que en un mercat no estiguis oferint un producte que sigui eficient, si ho vols dir en termes econòmics, o que no tens la sort, o que fins i tot pots patir una desgràcia, t'implicava que la voracitat impositiva del règim d'autònoms o del règim fiscal espanyol impedia que tu poguessis tornar a encetar un nou projecte empresarial. Dit això, altra banda, vull dir, i t'ho dic perquè ho he viscut, i 42 anys d'experiència i una vida laboral cotitzant des dels 16 anys, també t'he de dir que efectivament, hi ha milers i milers de sentències a l'antiga magistratura i als tribunals socials sobre el frau de llei amb el qual s'utilitzava els autònoms, és a dir, que eren relacions laborals encobertes a través de contractacions autònoms. De fet, la bombolla immobiliària va ser el gran exemple europeu i que s'estudia a la universitat. Que sigui justificat o no sigui justificat aquest frau, ja podria ser és el gran debat. No sé jo si un ordenament laboral com l'espanyol, de relacions laborals de contracte successiu, era gaire eficient, ni gaire segur, ni gaire fiable que hi haguessin 48 tipus de contractacions laborals amb unes cotitzacions relativament cares. Mm. Per tant, era lògic que s'utilitzessin aquests sistemes amb un sistema de microempresa, com és el sistema econòmic productiu català, per exemple.
Quina reflexió faria, Salvador?
Bueno, nosaltres i creiem que, efectivament, el frau de llei al voltant de la figura de la tarifa plana existeix. De fet, nosaltres cada vegada rebem més consultes, sobretot de gent jove, que t'arriba i diu, mira, el primer contracte que m'han oferit té que ser via autònom. O sigui, la condició sine qua non és que et dones d'alta via tarifa plana autònom o simplement no podràs accedir a aquest lloc de treball. Nosaltres, precisament abans de l'estiu, vam obrir a la nostra web, autònom.cat, una campanya perquè la gent pogués, sobretot la gent jove, pogués informar-se quan són els seus drets. Perquè, efectivament, com ha dit el tertulià, és un frau de llei i, és més, es pot portar al cas de magistratura i, és més, es guanyarà pràcticament en un 100% perquè no pot realitzar un autònom una activitat indiferenciada dintre un centre de treball amb gent que té una relació laboral i ell està allà com a autònom, no? Per tant, jo crec que sí que caldria millorar la qualitat d'aquest emprenedor, que realment la gent faci servir la tarifa plana per el que es pretén, que és que la gent pugui iniciar una activitat empresarial per compte propi, i en tot cas erradicar el que seria la part de precarització, perquè clar, al final estem arribant a nivells d'autoexplotació, perquè al final l'autònom abans era sota un contracte laboral, però ara és el mateix autònom el que té que donar-ho tot, pagar-se les cotitzacions, etcètera, etcètera, per poder accedir a un lloc de treball. Clar, ja estaríem darrere, jo crec que, del nivell més baix, no?, d'aquest marc de relacions laborals que tenim a casa nostra, no? Jo crec que no és el model que Catalunya té que tindre, i molt menys en aquests moments.
Sí, jo em preguntava si tenim alguna indicació de quina és la xifra de mortalitat a altres països, perquè aquest 50% pot ser molt alt o molt baix i és difícil jutjar-ho sense tenir elements comparatius.
Pues les dades que tenim a nivell europeu de països, per exemple, com França, que a l'any 2010 va implementar la llei de l'autoemprenedor, estan més o menys al voltant del 20-22%, el qual vol dir que a casa nostra la mortalitat és relativament elevada i com he dit, el que és la diferència o el punt diferencial més gran que tenim respecte a altres països és que allà, primer, es pot accedir al finançament d'una manera real. Sentir que quan tens un projecte no es financia la persona, sinó realment s'analitza la idea i si aquella idea és potent i realment pot generar llocs de treball i creixer amb relativa facilitat, es financia el projecte. Aquí el que mira és si l'emprenedor té o no té solvència i en funció de les garanties que pugui aportar es financia o no el projecte. Què fa això? Que de vegades els projectes surten mancats de capitalització i amb un cash flow o el que sigui, recursos disponibles molt baixos, i això perjudica d'una manera molt important la seva viabilitat. I després, com ho deia, fins i tot hi ha països en els que els emprenedors, abans d'iniciar el que seria la seva carrera empresarial, se li fa una formació que és obligatòria. Per exemple, a Finlàndia és obligatori sí o sí fer 30 hores de formació al voltant de comptabilitat, que comporta drets i deures de ser empresari o ser autònom, és a dir, perquè la gent realment sàpiga cap a on va. Què significa això de ser emprenedor, de tindre el teu negoci i, per tant, de portar a terme una activitat empresarial abans fins i tot de donar-te d'alta. Aquí no. Aquí simplement vas a la social o telemàticament et dones d'alta i ahir tens un rebut que et va arribant a la teva compte més a més i que més enllà d'això no tens cap informació.
No, a veure, el de la mortalitat, és a dir, no és el mateix el deixar de cotitzar d'alguna forma que la mortalitat del projecte. Segurament la mortalitat en els projectes empresarials estan per sobre del 50%. Però això continuen seguint xifres normals, que si analitzes realment una mica les possibilitats de determinats decisions d'emprenedoria en gent jove, doncs estan dintre de la normalitat. Escolta, totes les mesures per millorar el mercat laboral, de vegades hi ha moltes crítiques, per exemple, als contractes d'estatge professional, de becaris, per dir-ho d'alguna forma. Escolta, perquè no cotitzen, etc, i perquè de vegades s'utilitzen per feina. Bueno, escolta, controlem que aquest contracte està realment vinculat a un tema formatiu. demanem responsabilitats als que en el contracte apareixen com a tutors i com a, per tant, com a responsables de que aquestes persones es formin. És a dir, anem millorant tot això. Igual amb aquest tema dels autònoms, millorem-ho, no ens ho carreguem de cop, perquè són algunes petites vies que tenim en aquests moments, sobretot per la gent jove, per començar algun tipus d'activitat laboral. I l'últim, alerta amb això de... És que em requereixen ser autònom. Bueno, perquè hi ha moltes feines... I jo parlo una de que conec moltíssim, que és la d'assessor financer, d'agent financer, que és que no és que et requereixin ser autònom, és que has de ser autònom, perquè el que afirmes... Bueno, però el que vull dir és que, tradicionalment, a mi també em ve, és que he anat a parlar amb tal entitat financera i em demanen ser autònom. Bueno, és clar que et demanen ser autònom, perquè tu seràs un agent financer, tindràs un contracte de representació, i això està estipulat a tot el món de que has de ser autònom. Per tant, el que passa és que sí que és veritat que hi ha gent que se sorprèn, diu, escolta, és que no m'ofereixen un contracte laboral. Aquest tipus d'activitat no està muntada d'aquesta forma. El que vull dir és que no hem de ser absolutament radicals en aquest sentit. Hi ha de tot. Hi ha gent que li demanen ser autònom realment per portar a terme una activitat laboral pura i dura, i altres que no. Per tant, siguem una mica més... relativitzem una mica tot això. I sobretot
jo, de totes maneres, sí que crec que, la clau està a l'inspecció. És a dir, efectivament, n'hi haurà casos en els que realment sigui aquella l'activitat i l'empresa el que vol és externalitzar una part de la seva activitat, per tant, aquest sí que seria el correcte, que és més, és el que s'ha estès a tot el món occidental, no? La subcontratació i l'externalització d'activitats que no són principals per les empreses, però clar, de gran té que haver un control que efectivament sigui el que realment pugui garantir que figures com la tarifa plana, que nosaltres creiem que és una bona mesura, sobretot per als joves, no? Però clar, que darrere realment no n'hi hagi un frau que realment es pugui aprofitar i arribar a situacions de precarització en un col·lectiu que ja està, d'alguna manera, lastrat per un model productiu que no les permet tindre una estabilitat, no? Per tant, jo crec que aquí, com he dit, la part d'inspecció té que ser fonamental. Però, clar, nosaltres, els casos que ens arriba a la Confederació d'Autònoms és en el moment que l'acomiden i que realment intenta veure quals són els seus drets, no? Les seves accions a poder executar. I clar, i arriben a nosaltres en una situació relativament complexa, perquè com us he dit abans, efectivament, no tenen dret una altra vegada, per exemple, a tindre accés a l'atur, etcètera, etcètera. No, porten una situació encara pitjor que la que tenien de vegades abans, perquè pot ser que estaven, pues, a lo millor, treballant com en un model de becari, o estaven gaudint un atur, etcètera, etcètera. Clar, el moment que es donen d'alta d'autor, tot això és part, per entendre's, no? Mm. Per tant, realment, i poder accedir des d'un punt de vista de garanties, bueno, a nivells que siguin assimilables als altres països de la Unió Europea.
Queda clara la demanda. Salvador Duarte, president de la Confederació de Treballadors Autònoms. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, fins a l'altre.